ser directo. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts, benvingudes. Som la teva COPE més propera. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Primer, vagi per davant, felicitats a tots els pares, felicitats als Pepes, a les Pepes, i que tingui un bon dia d'onomàstica en aquest 19 de març, festiu en algunes comunitats. Sant Joan, la nit de la cremà, les falles de València, avui dia estem en uns punts que de grans festes, grans i tradicionals festes arreu de tot el territori. Aquí no és festiu, en el seu dia ho va ser. Ara no, però és així, vagi per davant totes aquestes felicitacions i vagi per davant una reflexió abans de començar. Mireu, si poseu i cerqueu precisament a Google, poseu allò de marihuana incautada en Catalunya, sobre un ventall i un rosari de notícies, un ventall i un rosari de notícies espectacular. Mira, 50 tonelades de marihuana incautadas en una operación conjunta entre la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. Detenidas 34 personas y 12,6 toneladas de marihuana. Decomisan 51 toneladas de marihuana y detienen a 20 personas. Intervenidas en Barcelona 6 toneladas de marihuana. Intervenidas en Cataluña más de 50 toneladas. No, si es que eso no pararía, ¿eh? Los Mossos incautaron más de 500,000 de plantas. És al·lucinant. I clar, què passa amb això? I on vull anar a parar amb això? Que quan... I avui, és un tema que li preguntarem als Mossos d'Esquadra, li preguntarem una estona a la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, sobretot això, perquè els Mossos estan demanant endurir les penes per tràfic de marihuana. És que és una cosa al·lucinant. Mireu, quan los malos de la peli comencen a fer coses, ho fan per alguna cosa. És a dir, sempre van un pas per davant, malauradament. I en aquest cas, hi ha una cosa que queda molt clara, i és que les penes per tot això surt a compte. És la conclusió que pots arribar. Quan Catalunya, dins d'Espanya, que també passa tot el reste del territori, però quan Catalunya es converteix en una mena de súper, per situació, i això ja ens ho van explicar precisament els Mossos d'Esquadra, per situació geogràfica, estratègica, i per la seva orografia, les bondats per cultivar aquesta planta per usos d'estupefaents, doncs és que passa alguna cosa. La primera és que possiblement hi ha un forat a la llei que no és prou contundent conforme aquesta alarma. Jo penso que ja és una alarma. Quan ja no és una notícia anecdòtica de hemos encontrado 50 tonelades, quan ja comencem a veure notícies una darrere l'altra amb aquestes qüestions, amb aquestes dades que estem donant, és que estem parlant de que entramos por aquí, igual salimos d'aquí un rato, per continuar fent a l'hortet de la iaia, ple de plantes de marihuana. Hi ha coses que possiblement van massa lentes per intentar aturar-les, i amb tot això que comporta, Això és una reflexió o un avançament, això que estic dient, del que li preguntarem a la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, en una estona. Però bé, parlarem d'altres coses, Benvinguts a Herrera COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, que us parlo amb molt de gust, celebrant també la meva onomàstica per doble partida, per Josep i per Miquel. Jo no descarto res, perquè no estem per descartar coses. Com no estem per descartar les possibles pluges que es farem aquesta tarda. A partir d'aquesta tarda, sobretot el Pirineu i Prepirineu, esperem no tant a la Vall d'Aran, cosa curiosa, però sí a la resta del Pirineu, la part central del Pirineu que ens toca aquí a Catalunya, doncs sí que esperem ruixats, pluges intermitents i localment intenses. Vull dir, hi hauran d'aquests cops de pluges que regaran. I la part més interessant és que aquestes pluges cauran a capçaleres del riu. Esperem que siguin abundants, quan toqui que plogui, que siguin abundants aquestes pluges a les capçaleres del riu. Les temperatures sí que, per norma general, baixaran una mica, seran més suaus. Tot i això, estaran per sobre del que tocaria per l'època. Tot això estaríem parlant de que sí que baixarà la temperatura màxima, però fins i tot, per exemple, a la depressió central pujarà. És a dir, tenim temperatures molt de primavera i molt del que tocaria per aquesta època, que, per cert, demà comença la primavera. Per qüestió anecdòtica, us ho explico, eh? Què esperem per demà? Doncs demà dimecres serà un dia que sortirà... El sol tindrem un dia molt com... que bruteja, un dia d'aquests de tèrbol, de núvols, sols, boires... Sobretot boires cap a les Terres de l'Ebre, molta boira per aquí, una boira que s'estendrà durant pràcticament tot el matí, que costarà, és un què. Parlarem de boires als Pallars, també, així que molta prudència si heu de conduir, i a la part nord, a la Costa Brava, també trobarem boires. Les temperatures seguiran més o menys pel que tocaria per l'època, una mica per sobre del que tocaria, i sol. Demà sí que no esperem pluges, almenys pel matí. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs a veure, com és habitual, en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però sempre tenim alguna incidència a explicar. En aquest cas, a l'autopista AP7, a l'Ametlla de Mar, s'està acabant de retirar un camió accidentat. De fet, des d'ahir al matí, doncs bé, s'està acabant de retirar aquest camió. Hi ha un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Barcelona, diguem-ne, hi ha aturades d'almenys uns 3 quilòmetres. Per tant, aquí sí, cuen uns 3 quilòmetres a la P7, a la Milla de Mar, sentit nord. Poca cosa més, a la resta de la xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona, de moment parlem de circulació còmoda i fluida.
Roger, moltes gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És la primera vegada que parlem d'aquest tema. De fet, ahir ja comentaven les xifres i sembla que, malauradament, no serà la darrera perquè els fets s'augmenten. Ens referim a les agressions als metges i infermeres al seu lloc de feina. És un tema que ja estirem i continuem parlar d'ell perquè la situació és tan incomprensible que sembla difícil fins i tot definir els protagonistes de les agressions perquè és anar al metge. Però és que anem al metge, eh? És que no oblidem això. O anem un cap. Anem al centre d'atenció primària, anem per una qüestió d'aquestes. És que és difícil, eh? I vas per què? Perquè et trobes malament. I t'acabes estomacant. Bé, en els casos més greus t'acabes estomacant. És cert una cosa, que les agressions físiques han baixat, això és veritat, eh? Però la resta han pujat, eh? Les amenaces, els insults i sobretot utilitzant violència. És una cosa curiosa que es pot... Segurament hi ha alguna raó del que passa això i perquè està l'augment. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel. Felicitats per partida doble, no? Quan sigui Sant Miquel el 29 de setembre, també et felicitaré.
Sí, sí. Llavors és la cervesa la que em toca. Avui...
Sí. I tu fas el 50%.
Exacte. I felicitats també per la marca Toca.
I també, exacte.
Per sempre, correcte, eh? Escolta'm, aquestes són les darreres dades proporcionades per Col·legi de Metges de Tarragona, que en diuen que han augmentat un 10% les agressions. Causen espant, tot això, eh?
Sí, sí, és un espant. Estava escoltant Nada d'esto es un error, la cançó, però això sí que és un error i de l'espècie humana, no? Com tu dius, anar al metge i exercint violència cap a la persona que ens ha de cuidar. Segons les últimes dades del Col·legi de Metges de Tarragona, ho hi viu, eh? Perquè estem parlant únicament de la demarcació de Tarragona, les dades són esfereïdores. L'any passat, 2023, a Tarragona es van registrar 215 agressions, amb un augment del 9,6% respecte a l'any anterior. I amb el que portem de 3 mesos d'aquest any, l'augment encara és més important, perquè ja s'han notificat 96 casos, que són pràcticament 3 diaris. El 2023, aquestes dades ja tancades, 159 metgesses i 56 metges van patir algun tipus d'agressió de pacients i o familiars. Les agressions a les metgesses, dones, han augmentat un 29% i en el cas dels homes un 4%. I com tu molt bé has dit, la majoria de les agressions, o un tant per cent molt elevat, es produeixen amb els centres d'atenció primària respecte als hospitals. Potser té a veure amb aquest cas el nostre propi estat físic, no? Quan ingressem a hospitals no ens preocupa fer el bràtol.
Igual serà això, eh?
Bé, vas amb un apendicitis i, si estàs... i estàs per fer el bràtol, no?
Escolta'm, quina és la violència exercida i com seria el perfil de l'agressor en aquest cas?
Sí, segons aquest estudi del Col·legi de Metges de Tarragona, el perfil majoritari seria el d'un home de 40 anys. I en quant a la tipologia d'agressions, les amenaces i les coaccions són les més predominants amb un 48%, seguit dels insults i les vexacions que suposen un 36%, mentre les lesions físiques, a dir, l'agressió pura i dura, arriba a un 7%. I què origina aquesta disputa? Però, evidentment, ja crec que utilitzar la violència verbal ja és un fet impracticable, no? Doncs mira, per què hi ha la disputa? Primer, per la discrepància amb l'atenció mèdica. És a dir, que el pacient creu que en sap més que el metge o metgessa. Segon, amb el temps d'espera. I després també amb els medicaments receptats o amb les baixes per incapacitat laboral són els motius principals que estan provocant aquests tipus de violència.
Home, a vegades he de dir que el temps d'espera desespera. Sí. També s'ha de dir, però no cal arribar a aquestes situacions. Evidentment que no, eh?
Perquè, a més, el metge és el... no és el culpable.
No és el culpable. Evidentment que no és el culpable, eh? I també hem parlat aquí moltes vegades de la manca de personal, en aquest cas, eh?
També he de dir una cosa a nivell personal, i ara parlo sol a nivell personal. Jo igual he tingut molta sort, però sempre he anat a l'atenció primària i amb l'horari ha estat molt, molt ajustat, eh?
Veus? Perquè està la cita prèvia.
Però quan parlo ara en cosa positiva vull parlar en primera persona, que ara ho parlo en primera persona, no? Però jo sí que he tingut aquesta fortuna d'estar molt ajustat amb l'hora pactada inicialment o l'hora de la cita prèvia.
Doncs mira, precisament parlem amb una persona que les ha patit aquestes agressions en carn pròpia. És infermera, en aquest cas d'atenció primària, es diu Eli Parés, la tenim al telèfon. Eli, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí a nosaltres, molt amable. Escolta, Meli, què va passar exactament? Perquè tu vas patir aquestes agressions, com va passar des del minut 1?
Jo porto ara mateix 10 anys d'infermera.
Sí.
És difícil recabar la informació de totes les agressions que hauré patit i que he patit durant aquests 10 anys. Per sort, a mi no me n'ha tocat cap que sigui de física, però sí que és veritat que totes tenen un inici en la que la persona que ve a consulta o que ve a anar a l'hospital... Mm-hmm. Demana una immediatesa per la solució del seu problema de salut, que per ell és molt important, que moltes vegades el sistema no li pot donar. Aquest problema es personifica en tu com a professional,
yeah.
I moltes vegades et fan culpables, no?, d'aquesta no resolució tan immediata com a ells els agradaria, o simplement perquè s'ha seguit un circuit que és erroni.
És a dir, que és una qüestió de... Bàsicament, l'arrel de tot, l'espurna que salta és la desesperació per no ser atès, o sí, que estan allà esperant, o que s'equivoquen, o
sí,
seria una principal espurna habitual, no?
Sí, jo sobretot veig tres grans problemes. Una és la immediatesa, com he dit, que molta gent, evidentment, vol una solució immediata, no? Estem en una societat que l'aquí i l'ara és la major importància que hi ha. Després és la de seguir també circuits erronis, anar on no et toca, sense saber-ho, i perdre un temps. Que evidentment, això, doncs, la gent s'enfada. I després... també hi ha una part d'autoresponsabilitat de la salut, no? Si tu tens una malaltia crònica, tu has de ser coneixedor de les coses que necessites al llarg de l'any i has de ser una mica previsor i entendre que també el professional que tens d'infermer o de metge en un ambulatori, ara em refereixo, no és capaç d'abarcar tota la gent que té posada en un cupo. Aleshores... la persona mateixa moltes vegades les seves frases són: és que no m'has trucat, és que no m'has avisat, és que no m'has demanat una analítica. bé, és que no arribo a fer-ho. O sigui, no tinc un temps real per poder abarcar a com m'agradaria a totes les persones que tinc, no?, sota el meu cupo d'agents, junt amb el metge de capçalera amb qui faig equip, no? No, és impossible arribar a tot. Aleshores, tot això va crispant, i crec que és un problema mundial que travessa fronteres.
Llavors, quan tu has patit i has sofert aquestes agressions, en aquest cas, afortunadament, cap física, segons explicaves, què fas? A partir d'aquí, què fas? Quan ja no aconsegueixes calmar tot els ànims, a partir d'aquí, què fas? Perquè, clar, hosti, jo m'espantaria això... molt en aquest cas, perquè una persona en aquesta situació, jo què sé...
Sí, crec que és important saber també que no és el mateix la primera vegada que reps una agressió d'aquest tipus a quan ja portes 10 anys o X anys a la professió i ja te n'has trobat en diverses vegades. Aleshores, al principi, a mi el que em va passar, i crec que és una cosa global que passa, és que et quedes una mica paralitzat. Inclús t'ho prens com un problema personal de no haver gestionat tu bé aquella consulta o de potser no haver fet les coses tan bé com tocaven. Crec que entonem molt el mea culpa, a vegades més del que tocaria, perquè crec que les dues parts es poden millorar segur. Però nosaltres crec que com a professionals, no, fem un mea culpa molt important i ens ho prenem realment malament, almenys jo, com un atac personal. Inclús et decepciones amb tu mateix, et veus molt vulnerable i això t'afecta com a persona. El que passa que al llarg dels anys vas agafant experiència i com que és un tret que passa bastant freqüentment, sí, més del que ens agradaria, doncs aprens a gestionar millor aquestes situacions, ja saps, intentes ser, doncs, com he dit al principi, no?, empàtic, intentes entrar en la no confrontació perquè tampoc t'aporta res, a promoure el diàleg amb l'altra persona i explicar-li molt bé que no és una cosa personal, que l'empresa on jo treballo té les seves directrius i que, per exemple, si jo no et puc posar una vacuna finançada no és perquè jo no vulgui, sinó perquè la meva empresa té aquests circuits i aquests protocols i a vegades es pot i a vegades no es pot.
Clar, has arribat a denunciar? T'has vist obligada a vegades a denunciar alguna situació que ha arribat al punt d'extrem?
No, jo no he denunciat. Crec que també és un problema que no ho fem, perquè...
Sí, una de les qüestions és que hi havia una infranotificació, sí, d'aquestes situacions.
Estic totalment d'acord i és totalment cert, perquè ho dic amb mi mateixa. Jo he patit moltíssimes agressions al llarg de la meva vida laboral i no he denunciat mai. Sigui perquè en el moment et poses nerviós, etcètera, però potser et passa al principi de la jornada laboral i al final dius, mira... És igual, aquesta persona al final estava nerviosa, té un problema de salut, d'ell o de familiar, o s'ha posat nerviosa, o moltes vegades també és perquè la pròpia persona al cap d'uns dies ve i es disculpa, o ets capaç de desescalar, no?, en aquest mal rotllo que es genera dins de la consulta. Llavors, com que no he arribat mai a patir una agressió que sigui física, no he denunciat mai, però totalment cert que sí que s'haurien de notificar.
Com a mínim notificar. Clar, ostres, escolto que hi ha persones que van i es disculpen, que són conscients de que se'ls ha anat del cap i van i et disculpen. T'ha passat això també?
Sí. Sobretot això m'ha passat no en àmbit hospitalari. Jo he estat 5 anys a hospital i 5 anys pràcticament ara a primària. Mm-hmm. I realment les persones que es venen a disculpar són les que saben que tenen una continuïtat assistencial amb les mateixes persones. És a dir, si tu vas a l'hospital un dia i t'emprenyes amb el teu infermer que t'ha tocat a urgències, realment no... Segurament no li tornaràs a veure la cara, per tant, la gent es creix una miqueta més, no? Si tu t'enfades amb el teu infermer de capçalera o amb el teu metge o amb la teva treballadora social o amb un administratiu que saps que treballa en aquest centre, el més normal és que prenguis consciència i diguis, aviam, quan et tranquil·litzes, agafes una mica de perspectiva i dius, bueno, potser m'he passat, i moltes vegades no és que agafin visita, però sí que te'ls trobes pel passadís, etc, i ja et diuen, escolta'm, que em sap greu, que potser em vaig posar nerviós o el que sigui. I sí que és totalment cert també que el que has dit al principi, que les agressions normalment són d'homes cap a dones.
Vull dir,
això és una cosa, és una importància que crec que no s'ha de menysprear.
Doncs Eli Parés, infermera, que ha patit durant aquests 10 anys de... 10 anys m'has dit, no?, de carrera?
Sí.
10 anys.
Sí, sí, 10 anys ja.
Unes quantes agressions. Afortunadament, cap física, però això no significa que sigui menys important en aquest cas, eh? Escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva experiència. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I aquesta és la situació, i així ho tenim. Tant de bo prenem consciència de tot. Jo penso que hauríem de, fins i tot, fer més curosos amb tot això, i fins i tot aprofundir més en els perfils, en aquest cas, eh? Bé, sabeu què? De seguida parlarem de les penes, d'aquesta petició dels Mossos d'Esquadra de demanar endurir les penes per tràfic de marihuana. De seguida en parlarem amb la Imma Viudes, entre altres coses, que li preguntarem, que és portaveu del sindicat Chapfepol de Mossos d'Esquadra, però abans, vamos a perder peso con el plan 1, 2, 3, claro que sí. ¿Te sientes pesado, hinchado, hinchada? ¿Quieres perder peso? Pues con el plan 1, 2, 3, en solo 3 semanas vas a limpiar, vas a renovar, vas a bajar de peso a base de plantas, minerales, vitaminas, con registro sanitario, código farmacéutico, y además Enriqueta, que es dietista de Clinitec, dietista del plan 1, 2, 3, nos explica cómo hacerlo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Pues muy buenos días. Vamos a hablar del plan, porque nuestro plan sí que funciona, es la combinación perfecta para adelgazar, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Además, es apto para todos, hombres, mujeres, y al bajar de peso, ¿qué conseguimos? Pues mejorar las rodillas, la espalda, y además regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y en 3 semanas bajas más de 2 tallas y pierdes de 4 a 7 kilos. El plan 1, 2, 3 está recomendadísimo por especialistas en nutrición.
Pues ya lo sabes, claro, porque se activa el metabolismo, depuras, eliminas la celulitis, los michelines, la barriga. Pásate ya al plan 1, 2, 3, que es el mejor aliado demostrado para bajar de volumen y peso. Mirad, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas. Depuramos, reducimos la barriguita, eliminamos retención e hinchazón, y en esta semana ya podemos perder de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Cuidemos la flora, mejoremos la digestión, reducen el cansancio y nos despedimos del estreñimiento. Y en esa segunda semana ya bajas la barriguita y más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es la clave, controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Son captagrasas, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa, también nos calman la ansiedad porque son saciantes, ¿no? Y el resultado en estas 3 semanas es que hemos perdido de 4 a 7 kilos, Cruz.
Efectivamente, ¿eh? Y es que el Plan 1-2-3 además es económico, ya lo verás, es económico, es además de drenante, te deshinchas sin pesadez en piernas, sin efecto rebote, sin tener que desplazarse a ningún centro, lo vas a recibir por mensajero en casa donde tú quieras y sin gastos de envío. Y mañana mismo ya lo puedes tener en casa, ¿eh? Ya puedes empezar mañana mismo con tu Plan 1-2-3, y es que funciona de forma muy rápida, Enriqueta.
Es muy rápida. Es que en la primera semana, a partir ya del tercer día, ya vemos los resultados. Vemos cómo bajamos peso, cómo bajamos volumen. Y yo vuelvo a repetir que en 3 semanas puedes conseguir y debes conseguir perder de 4 a 7 kilos. ¿Quieres informarte sin compromiso? Pues llámame, que el teléfono es súper fácil. 650-51-52-53. Y además es que el plan Cruz para los oyentes de COPE nunca viene solo.
Claro, mira, yo primero te digo el teléfono para estos 3 regalazos que vienen siempre con el plan 1-2-3, que nunca viene solo. El teléfono 650-51-52-53, 650-51-52-53. Y con tu plan 1-2-3 van las infusiones detox, más lipo, más drena. O sea, esas 3 infusiones, la detox, la lipo, la drena. El gel rolón adelgazante reductor, que ayuda con las estrías, con la grasa en piernas, barriga y caderas. Y una caja de galletas dietéticas ecológicas de pura fibra, Enriqueta, ¿eh? Y todo va con el plan 1-2-3, que nunca viene solo.
Claro que no. Es una gran promoción para los oyentes de COPE, porque sí tienen estos 3 regalazos, que son gratis con el plan 1-2-3, y lo que vas a conseguir, por fin, es que lo consigues, adelgazar fácilmente y con seguridad, de 4 a 7 kilos. no, luego no hay efecto rebote. Y además, sin dejar de comer, porque no son batidos, que sí que funciona. Llámame, está mi equipo, estoy yo para asesorarte sin compromiso. Te repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte sin compromiso e informarte de las bondades del plan 1-2-3. Enriqueta, patunets
y cuida't molt, ¿eh?
Sí, estamos en ello. Un besazo muy grande. Adéu. I de seguida parlem d'actualitat policial aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Reconoces esta canción?
Soy yo.
¿Y esta?
El
sábado 23 de marzo revive los grandes éxitos de Marta Sánchez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Disfruta de la reina del pop español en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 23 de marzo, Marta Sánchez te espera en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en Murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Flexicar.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quién diría que esto no sería?
Sabeu què? Bé, ja sabeu que s'apropen eleccions. El dia 12 de maig tenim les eleccions al Parlament de Catalunya. I això què significa? A part de tota la brasa política que ens espera, a part de tot això, que no serà poca cosa, a part de tot això ve un moment de reclamacions. És quan els polítics estan en aquell punt feble, per dir-ho d'alguna manera, en el qual tothom li demana coses i tothom fa mobilitzacions aprofitant que ells acostumen a prometre, perquè prometre és gratis, eh? Si jo salgo elegido, no us preocupeu, que us ho arreglaré absolutament tot. Bé, igual no ho diuen així de clar, no? Però més o menys, eh? Precisament aquests dies estem assistint a la mobilització dels funcionaris de presons amb aquell... Precisament la gota que ha fet culmar el vas, el gota ha estat precisament la mort lamentable de la Núria, una de les cuineres de Mas d'Enric, i avui també hi ha mobilitzacions. Tots aquests dies hi ha mobilitzacions, eh? Però és que no serà només els funcionaris de presons, sinó també els Mossos d'Esquadra. Aquest proper dijous faran la primera de les concentracions davant del Departament d'Interior per precisament no exactament això, però sí per qüestions materials i de mitjans. Imma Viudes, portaveu del sindicat Chapepol de Mossos d'Esquadra, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
El cartell de concentració de Crida és prou contundent. El Departament d'Interior ens deixa en pilotes.
I així és. M'ha agradat molt, el concepte de brasa política.
Home, és que la que ens espera d'aquí al dia 12...
Volia deixar aquest apunt molt clar. M'ha agradat molt. A més, t'ho copiaré, això de brasa política. A més, és veritat.
És que d'aquí al dia 12, imagina't. I tot seran promeses, eh? Tranquil·la, que tot seran promeses, eh?
Sí, el problema és que nosaltres les promeses ens les han estat fent durant molt de temps. Ara parlaves, no?, de que ara que s'apropa el període electoral, no?, que és el moment de demanar, nosaltres malauradament portem un tempus horribilis i respecte a la resta de funcionaris i funcionàries doncs ens estem trobant, no?, que com a cos de la Generalitat som els últims en tenir millores, no?, I evidentment nosaltres també tenim dret a reclamar aquestes millores, sobretot millores retributives, no? Perquè hem estat en un temps econòmic favorable i veiem que nosaltres ens estem quedant molt, molt enrere respecte a altres col·lectius i per això ens mobilitzem. Però no només per això, és que a més l'administració ens deu diners i ens deu diners des del setembre de l'any passat. Hi ha molts companys i companyes que estan pendents de cobrar judicis pendents, totes les jornades de nocturnitat que han estat treballant i sembla que van passant els mesos i doncs van generant aquest deute i al final doncs el que fem és dir prou, anem dijous al Departament d'Interior, anem a mobilitzar-nos tots els dijous fins que aconseguim doncs, que ens paguin el que ens deuen i millores retributives, doncs esperem que, si no és amb aquest govern, amb el següent, però és aquest govern el que ha generat doncs, aquest deute i, per tant, és a ell a qui li reclamem doncs, la responsabilitat.
Clar, ja que estàvem parlant de tot això, i ara que parlaves i deies tot això, és que, a més, el Departament d'Interior, entre altres coses, ha denegat la defensa jurídica a mossos i mosses que han estat lesionades en acte de servei. Per exemple, seria una de les reclamacions que tindríeu.
Sí, mira, et poso un exemple molt clar, eh? I és que, bueno, et dic, t'explico que, per qui no ho sap, doncs nosaltres, els Mossos i les Mosses, com, bueno, tenim dret a la defensa jurídica, ja que el departament ens protegeixi quan patim lesions en acte de servei, no? I igual que ningú dubta que un professor que pateixi unes lesions, no?, del departament d'educació, doncs el departament el defensaria jurídicament, veritat, si patís unes lesions, oi que això ningú ho dubta? Doncs no entenem per què en el nostre cas, en casos concrets i que ja hem denunciat davant del departament, doncs s'ha denegat aquesta defensa jurídica i no sabem si obeeix a causes polítiques o a què exactament, no? Però, per exemple, et poso un exemple molt clar.
Sí.
Un company de la ARRO o de la BRIMO, d'ordre públic, i això és una situació real, eh? Real. Es troba en un desnonament i ha de detenir una persona doncs, que està generant desordres públics, etc. No? I l'ha de detenir. I aquesta persona l'agafa pel braç, l'agafa per la mà, la mossega, generant-li unes lesions. I el departament refusa aquesta defensa jurídica per aquest company. Això ha passat. I evidentment, no entenem, tenim maneres diferents d'interpretar el que ha de ser la defensa jurídica o l'assistència jurídica d'aquest company, així ho hem denunciat, però nosaltres necessitem defensar necessitem que un departament que asseguri la defensa de totes les persones membres del cos, no? I és això el que estem denunciant públicament a mitjans, igual que el departament també ho hem fet.
Escolta'm, i ara, si em permets, tinc una altra cosa, perquè precisament el cos de Mossos d'Esquadra està demanant, ja per demanar que no quedi, endurir les penes per tràfic de marihuana, o sigui, posar una mica cercle al que és el súper de la marihuana, que és Catalunya.
Sí, sí, perquè calen modificacions legals. Ja s'ha parlat amb aquest programa, ho hem parlat moltes vegades, ja saps que molts cops estem denunciant, doncs, notícies relacionades. Ja hem parlat de que Catalunya és el or d'Europa, no?, i que s'ha generat una narcoeconomia al voltant de tot aquest il·lícit penal i de tots els delictes que van relacionats amb el narcotràfic, no?, i amb les plantacions. Què és el que passa? Doncs que els delictes relacionats, doncs, per exemple, et podria parlar de la defraudació de fluid elèctric, de l'ocupació de pisos, tot al final, tot el que va relacionat amb aquest tipus de delictes tenen penes de multes. Llavors, són delictes que tenen, el Codi Penal encara ho contempla d'una manera molt laxa respecte als països del voltant nostre, no? Parlem de França, parlem de Portugal, que són molt més durs. Llavors, què fan tots aquests grups criminals? El que fan és venir aquí a delinquir. Per tant, el que hem de fer és, des del punt de vista de la institució, de l'organització, s'ha fet un informe, s'ha elaborat un informe en el qual es recomana endurir les penes perquè no s'enquisti el problema a Catalunya, no? Perquè al final el que fem és atraure totes aquestes màfies cap aquí, donat que som del país europeu, doncs que té el Codi Penal en aquest sentit, una resposta menys contundent a aquest tipus de delictes, ja no només al tràfic en si, sinó a tot el que, com et deia, els delictes relacionats amb aquest tràfic, no? I a més, A banda d'això, aquí a Espanya es considera que la marihuana doncs, és una droga menys lesiva que altres tipus de drogues, cosa que, per exemple, doncs, a França o a Itàlia no es considera així. M'explico? I això fa que les penes doncs, també siguin menors.
Doncs Dima Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies. Molt amable.
Gràcies a tu, bon dia.
Una abraçada.
¿Quién es ese tipo?
Clint Eastwood es...
Joe Kidd, estaba en la cárcel.
Vamos, Joe.
Y Joe Kidd significa... problemas.
Tengo tres cargos contra Joe Kidd. Resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza envedado.
Quiero ver a un hombre llamado...
Joe Kidd.
Joe Kidd está detenido.
El sábado a las 7:45 de la tarde...
Suerte, amigo.
En 13...
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades. Déjalo sobre una superficie plana y cúbrelo con cariño. Ciérralo con besos. O regálale el de Toilette Polo 67 de 125 mililitros con un 25% de descuento y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagineu que teniu deutes. Igual las teniu. Tampoco, no es muy difícil de imaginar tampoco los días que corren tener deudas, ¿no? Desgraciadamente. Pero son deudas que igual o pueden ser un poco grandes o no tan grandes, o de esas deudas que no te dejan respirar. Cuando digo no te dejan respirar es que no te dejan llegar a fin de mes tranquilamente. De ese tipo de deudas hablo. O, ¿sabéis? Cuando busquéis una solución, podéis encontrarla en vitalias.com. Sobre todo a partir, es un producto, son productos destinados a mayores de 65, 70 años y llevan ya muchos años en Vitalias con este tipo de situaciones. Y tenemos a Carmen Palá de Vitalias para explicarnos el qué. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Hola, gracias. Bien, gracias a vosotros por recibirme.
Yo estaba hablando de este tipo de deudas, ¿no? Que pueden ser mayores, pueden ser menores, de estas que te asfixian, no te dejan llegar a fin de mes, que vas ahí, ¡ay, podré pagar la luz! No, es que no me queda para... Sí. Esto puede tener una solución si tienes un piso en propiedad en este caso, ¿no?
Sí, a ver, nosotros tenemos clientes que tienen una pequeña hipoteca que les está costando muchísimo pagarla, o bien han tenido que pedir un crédito para pagar una derrama, o mil casuísticas diferentes, ¿no? Sí. De deudas o que se generan en ese momento de que es mayor y es muy complicado, o que se han generado ya hace tiempo, pero que siguen pagando esa hipoteca.
Claro, la pensión no da, por ejemplo.
No da, la cosa no da, y más ahora. Y entonces nosotros lo que tenemos son productos a través de la vivienda, que al final ha sido una forma de ahorrar.
Entonces, en vitalias.com, Vitalias con dos T, si busquéis la web, vitalias.com, ¿qué productos ofrecéis para este tipo de cosas?
Mira, nosotros tenemos varios productos. El producto con más años que llevamos ofreciendo es la venta de la nuda propiedad con reserva de usufructo, que habría dos posibilidades, o pago único o en renta vitalicia, es decir, que el día de la firma cobrarás todo el dinero de golpe,
sí,
o en renta vitalicia y cobrarías cuotas mensuales de por vida, o con una entrada, y con esa entrada intentaríamos cubrir esa deuda que se ha originado por cualquier... Exactamente. Luego estaría el producto vivienda inversa, que es un producto que tú vendes la plena propiedad y te quedas inquilino, pero no pagas alquiler. Ya se explicaría si alguien estuviera interesado. La hipoteca inversa, ¿vale? Cada producto tiene una persona que le cuadra ese producto, ¿de acuerdo? No todo el mundo le va bien la renta vitalicia, ni todo el mundo, ni la hipoteca inversa, ni la vivienda inversa.
Y ahí en Vitalias os encargáis de aconsejar cuál puede ser el mejor producto, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces creamos la mejor salida a esa persona y a ese problema que tenga esa persona.
De acuerdo.
Sí, es verdad que yo tengo muchos clientes de 80, 85, 90, 95, que mucha gente hace ese tipo de producto para una necesidad imperiosa. Es decir, has llegado a los 85 años, necesitas una persona que tengas un respaldo de ayuda.
O que te cuide, sí, un cuidador, una cuidadora.
Que te acompañe
en casa, sí.
Y eso sí que no lo puede pagar esa persona, y entonces nos llama pues para hacer algún tipo de estos productos. ¿De acuerdo?
O sea, por ejemplo, si yo tuviera uno de estos problemas, este que comentabas, que me hago mayor y necesito que contratar a alguien que esté conmigo y pagarle, o a una empresa, lo que sea, entonces os llamo. os explico el caso, lo que tengo, y vosotros me aconsejáis el producto. Sí. Sería así de sencillo.
Exactamente. A ver, ¿sabes? Hay dos salidas cuando hay este tipo de problemas. O vender la propiedad, irte a una residencia,
sí,
o a un casa de un familiar, o vender la propiedad pero quedarte en ella, que es este tipo de
que
productos.
Que sería uno de los productos que, sí, que tenéis en este,
sí,
caso, ¿no?
Exactamente.
Pues ya lo sabéis, yo voy a decir el teléfono, es el 93-218-2654, 93-218-2654, y en la web lo vais a encontrar todo, ¿eh? Vitalias.com, con dos T's, vitalias.com. Carmen Palà de Vitalias, gracias. Muchísimas gracias una
gracias
vez más.
Gracias a vosotros.
Un placer. Doncs ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.